Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. La gran notícia de les últimes hores ha estat, sens dubte, l'alta hospitalària del Papa i aquesta salutació que va fer aquest diumenge al migdia des d'un balcó de l'Hospital Gemelli de Roma.
Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava.
Gràcies a tots i veig aquesta senyora amb flors grogues. És fantàstica. Així s'adreçava a tothom de manera espontània al Sant Pare quan li van proposar donar-li un micròfon. Francesc ha començat ja, doncs, la segona etapa de la seva lluita contra la pneumònia i les seves possibles seqüeles. Estem segurs que, tot i que trigarà setmanes a fer vida totalment normal dintre de la seva edat, la normalitat a casa seva serà, a partir d'aquest dilluns, molt beneficiosa, dins l'encara necessari procés de recuperació. Mentrestant, continua oferint missatges demanant la pau i animant el món a viure més la conversió, el perdó i la reconciliació. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 24 de març, memòria de Sant Òscar Romero, arquebisbe de Sant Salvador, avui en el 45è aniversari del seu assassinat, i de Santa Caterina de Suècia. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, començo per un apunt de servei perquè ja s'ha restablert la circulació ferroviària a l'Hospitalet de Llobregat. Durant una estona s'ha interromput perquè hi havia una persona a la zona de vies i això ha afectat les línies R1, R3 i R4. Els trens d'aquestes tres línies aniran recuperant a poc a poc el pas de freqüència habitual. I a Madrid, Maria Dolores de Cospedal nega l'existència de l'Operació Catalunya i la guerra bruta contra l'independentisme. L'exsecretària general dels Populars creu que tot plegat és una ficció. Ho ha dit aquest dilluns al matí a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre aquesta Operació Catalunya. I preguntada pels àudios que ha fet públic avui RAC1 en què l'assenyalen directament, Cospedal diu que han estat manipulats. Tot i les gravacions que l'incriminen, ha insistit que mai va encarregar cap actuació per utilitzar policies i jutges per perseguir l'independentisme. En aquestes converses d'ara fa uns anys, Cospedal i l'excomissari Villarejo parlen, ho fan obertament, d'aquesta guerra bruta i de pagaments a Vicky Álvarez, per exemple, a l'exparella d'Oriol Pujol Ferrusola. O també parlen de pressions a l'Audiència Nacional perquè impulsi processos judicials contra Artur Mas o Jordi Pujol, així com del paper de l'exlíder dels Populars a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Per cert, d'aquí poc menys d'una hora, Camacho compareixerà en aquesta comissió. N'estarem molt pendents. I l'actualitat també ens porta fins a l'Alt Empordà perquè hi ha dos ferits, un dels quals molt greu, en un incendi en un habitatge de Ventalló. Un dels afectats ha patit cremades greus en el 80% del cos. Ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. De moment no se sap quin és el seu estat de salut. L'altre ferit, menys greu, ha sigut atès in situ pel SEM per inhalació de fum. Fins a l'habitatge s'hi han traslladat aquest migdia 4 dotacions als bombers. Encara es desconeixen les causes d'aquest incendi. N'estarem també molt pendents, Ignasi.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el papa ha anomenat Bernardito Auza nou nunci apostòlic davant la Unió Europea. Per tant, es traslladarà de Madrid, on feia des d'aquests últims anys denunci a Espanya i Andorra, fins a Brussel·les. Així ho ha explicat la Santa Seu, dient que podrà continuar servint amb el seu gran paper, diu, tant en l'àmbit diplomàtic com eclesial. A més, la creació de la taula de diàleg interconfessional de Catalunya ja està en marxa des de fa uns mesos a partir de la iniciativa d'un grup de representants de diferents confessions cristianes. En una entrevista a Ràdio Estel, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, president de la Comissió de Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola, ha assegurat que aquesta taula recull les diferents identitats i treballa per commemorar com a acte imminent els 1.700 anys del Concili de Nicea amb tres grans propostes. I s'ha publicat el llibre Meditacions del Via Crucis, un treball dins la col·lecció Celebrar del Centre de Pastoral Litúrgica, l'autor Josep Maria Gavaldà, ha dit a Ràdio Estel que aquest treball porta el lector a acompanyar Jesús en el camí en què porta la seva pròpia creu. Després del bloc informatiu, parlem avui de la presentació aquest dilluns d'un interessant quadern del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia titulat Barcelona i Sant Ignasi de Loyola. Ens acompanyarà uns minuts Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i coautora d'aquest quadern. I la segona part del Sense Distàncies avui per a la secció La Veu de Càritas, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya i amb l'actualitat i l'agenda. A més, un testimoni a partir de la secció Contrapunt de Catalunya Cristiana, en què un article de Josep Maria Canyelles i Pastor, membre del Comitè Ètic de Càritas Catalunya i director de Respon.cat, reflexiona sobre la responsabilitat que les entitats socials tenen en relació amb la societat. Ens acompanyarà avui el mateix Josep Maria Canyelles per comentar el contingut d'aquest article. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa ja ha passat la primera nit i gairebé les primeres 24 hores a la Casa Santa Marta, la seva residència habitual al Vaticà, després que fos donat d'alta aquest diumenge al migdia i després de gairebé 40 dies ingressat al Policlínic Gemelli de Roma. Abans de traslladar-se al Vaticà, va sortir a un balcó de l'hospital, unes quantes plantes per sota de la de l'apartament, on ha estat hospitalitzat aquestes últimes setmanes, i va impartir la benedicció amb unes paraules d'agraïment a tothom per les pregàries i el suport, sobretot el de les prop de 3.000 persones que s'havien concentrat a l'esplanada exterior del centre sanitari. Francesc va elogiar una dona que portava unes flors grogues i va mostrar una expressió de satisfacció per la millora en el seu estat de salut.
Vedo questa signora.
Gràcies a tothom i veig aquesta dona amb unes flors grogues. És fantàstica. I així responia a la gent amb els aplaudiments. Després de sortir de l'hospital i abans d'arribar a la Casa Santa Marta, el Sant Pare es va aturar a resar davant de la Basílica de Santa Maria la Major de Roma, davant la imatge de la Mare de Déu coneguda com la Salus Populi Romani, salut del poble romà, com fa sempre, abans i després de cada viatge apostòlic. L'anunci d'aquesta tornada del Papa al Vaticà l'havien fet, recordem-ho, aquest dissabte en una breu trobada informativa als metges del Policlínic Gemelli de Roma, que explicaven que el Sant Pare seguirà la convalescència a la seva residència de Santa Marta.
La notícia que imagino que aspetta...
La notícia que suposo que espera tothom és que demà el Papa serà donat d'alta.
In dimissione.
Domani serà donat d'alta, demà el Sant Pare. El pontífex encara haurà de passar 2 mesos de recuperació i necessitarà oxigen. Els doctors van dir que el Papa està millorant, però van aclarir que recomanen un adequat període de repòs. Per tant, l'agenda normal de trobades amb grups i audiències encara haurà d'esperar. Els metges també van informar que durant la seva hospitalització va haver-hi 2 episodis molt crítics, que segurament tots recordareu, en què la vida del Papa va estar, diuen, en perill. També van reconèixer que la veu del pontífex trigarà un temps a tornar a ser com era abans. Durant l'ingrés, les condicions clíniques del Sant Pare han presentat 2 episodis molt crítics en els quals el Sant Pare ha estat en perill de mort.
Nei quali il Santo Padre è stato in pericolo di vita.
Les teràpies farmacològiques, el subministrament d'oxigen dels fluxos i la ventilació mecànica no invasiva han provocat una lenta i progressiva millora i han fet que el Sant Pare hagi deixat enrere les fases més crítiques.
Facendo uscire il Santo Padre dagli episodi più critici.
El Sant Pare no ha estat mai intubat i sempre s'ha mantingut lúcid, conscient i amb capacitat d'escoltar, segons van dir els metges, que també van afegir que en comparació amb el 13 de març passat s'han registrat millores importants. Com en cada diumenge, des de l'ingrés, l'oficina de premsa de la Santa Seu divulgava aquest diumenge també el text preparat per a l'Àngelus, pel mateix papa. Francesc lamenta que Israel torni a bombardejar la franja de Gaza i demana novament que s'aturin les armes. Es mostra igualment entristit per la represa dels forts bombardejos israelians a Palestina, amb molts morts i ferits. En aquest mateix missatge de l'Àngelus, el Sant Pare demana que les armes se silenciïn immediatament i que hi hagi la valentia de reprendre el diàleg perquè tots els hostatges siguin alliberats i s'arribi a un alto al foc definitiu. El bisbe de Roma també mostra la seva alegria perquè Armènia i l'Azerbaidjan s'hagin posat d'acord sobre el text final d'un acord de pau, alhora que assegura que espera que s'assigni el més aviat possible i pugui contribuir així a establir una pau duradora al sud del Caucas.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Bernardito Auza. Aquests últims anys, nunci del papa a Espanya i Andorra. Francesc l'ha nomenat aquest cap de setmana nou nunci apostòlic davant la Unió Europea. D'aquesta manera, el fins ara nunci a Espanya i Andorra tindrà un nou paper en la promoció del bé comú a la Unió Europea, segons explica la Santa Seu, que diu que podrà continuar així servint amb el seu gran paper, afegeix, tant en l'àmbit diplomàtic com en l'eclesial. Bernardito Auza substituirà Noel Trenor, que va morir d'un atac de cor l'11 d'agost passat. Bernardito Auza va ser nomenat nunci apostòlic a Haití el 8 de maig de 2008. Des de l'1 de juliol de 2014 era l'observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides a Nova York i davant de l'Organització d'Estats Americans des del 16 de juliol del mateix any. Va ser nomenat nunci apostòlic a Espanya i Andorra l'1 d'octubre de 2019. També us expliquem que la creació d'una taula de diàleg interconfessional a Catalunya ja és una realitat. Està en marxa des de fa uns mesos a partir de la iniciativa d'un grup de representants de diferents confessions cristianes presents en l'àmbit de casa nostra i que des de fa anys han mantingut contactes i diferents reunions per impulsar la continuïtat i la formalització del diàleg desenvolupat fins aleshores. En una entrevista a Ràdio Estel, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també president de la Comissió de Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola, que inclou precisament l'àmbit ecumènic i interreligiós, ha assegurat que aquesta taula recull les diferents identitats oficials que tenim a casa nostra.
La taula es va constituir al final del mes de novembre. Va ser un moment molt bonic perquè era el fruit d'un treball conjunt que havien estat fent per constituir aquesta taula com un organisme estable de relació entre nosaltres. Aquesta taula té una peculiaritat, que són, està formada per representants oficials de les esglésies. És a dir, no és un grup de persones que ens agrada l'ecumenisme i ajuntem, sinó que cada un té la representació de la seva església. Per tant, diguem, el model seria un consell d'esglésies.
Francesc Conesa, a més, ha assegurat que s'està preparant un cicle d'actes, també la publicació d'un treball, per viure la unió d'aquesta taula en profunditat de cara als propers mesos.
Per aquesta celebració hem pensat tres coses. Tenim tres iniciatives. La primera és un llibre de col·laboració entre nosaltres que ja està en marxa i que a final d'abril ja disposarem d'aquest llibre. És un comentari interconfessional al credo de Nicea. I es titula Nosaltres creiem. I l'editarà en castellà i català el Centre de Pastoral Litúrgica. Després, una segona serà una sèrie de conferències que farem a final d'abril. I després, el gran acte al que esteu convidats tots és el dia 10 de maig, dissabte, 11 del matí, Sagrada Família.
Es referia, naturalment, a la commemoració pels 1.700 anys del Concili de Nicea. Aquest 2025 coincidint també amb el jubileu. La data exacta d'aquests 1.700 anys és el 20 de maig i, evidentment, tot el món es mobilitza per recordar aquella gran primera experiència històrica l'any 325 d'unitat entre els cristians. La taula interconfessional de Catalunya ha nascut en definitiva amb la voluntat de promoure el diàleg i la col·laboració, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa dels creients i per aportar valors fonamentals a la societat, posant en relleu la capacitat que té la fe cristiana de construir ponts entre les persones. Per fer-ho possible, aquest nou fòrum ja s'ha anunciat a l'acte del 10 de maig, al qual ara es referia el bisbe Francesc Conesa, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, a partir de les 11 del matí. Meditacions del Via Crucis és el títol d'un llibre que s'acaba de publicar dins la col·lecció celebrada al Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL. El seu autor, Josep Maria Gavaldà, que porta textos per a les celebracions comunitàries o individuals d'aquest acte de pietat, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel que el llibre porta el lector a acompanyar Jesús en el que és el camí, en què carrega amb la seva pròpia creu.
Recordar aquest camí de Jesús que puja doncs, al Calvari fins a morir en la creu, doncs, serveix per tots els cristians per no només recordar-lo, sinó també per realment viure'l, no? Estar, acompanyar a Jesús en aquest camí d'entrega de la pròpia vida per nosaltres, no? I, per tant, doncs, el Via Crucis és anar resseguint doncs, aquestes diferents estacions, aquests moments en els quals Jesús, doncs, abans de la seva mort, doncs, també doncs ens transmet, no?, la seva entrega, la seva compassió, el seu amor, el seu perdó per tots nosaltres.
Josep Maria Gavaldà ha comentat també que la publicació està repartida d'una manera que ens ajuda a fer entendre molt bé com va ser el recorregut de Jesús per la via dolorosa amb el pes de la creu.
En el llibre hi han 7 viacrucis, vull dir, 7 meditacions, no? Vull dir, complerts de les 14 estacions que cada viacrucis té, doncs 7 models de viacrucis, i d'aquests, doncs, 5 segueixen les estacions que en diem tradicionals, i 2 viacrucis d'aquests, doncs, segueixen, podríem dir, unes estacions, totes elles extretes dels evangelis doncs, del Nou Testament, no?
Cada estació del Via Crucis invita a la contemplació, a reviure el camí de Jesús amb la seva pròpia creu, des de la feblesa, i a trobar en ell un fonament per a la nostra pròpia fe i la nostra esperança. Aquesta publicació és òptima, segons Josep Maria Gavaldà, per a parròquies, grups de pregària o reflexió personal.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en el tercer bloc. L'Església de Sant Agustí de Barcelona, ho dèiem ja la setmana passada, acollia aquest dissabte el pregó de la Setmana Santa 2025 a l'Arxidiòcesi, un acte que va donar el tret de sortida a tot el que és a nivell oficial els preparatius i, sobretot, la celebració dels grans actes de pietat popular durant la Setmana Santa, a partir del 13 d'abril. Organitzat pel Consell General de Germandats i Confraries de l'Arquebisbat de Barcelona i per la Pontifícia i Reial Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena, el pregó va anar a càrrec d'Esther Ortego Cervera, que va ser presentada per Manel Riera, president de l'entitat organitzadora. Esther Ortego, antiga membre del Consell de Confraries a Sevilla, va centrar el seu discurs en el 60è aniversari de la Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena de Barcelona per agrair la seva tasca de mantenir viva la devoció a aquestes imatges aquí a Catalunya. En aquest sentit, Esther Ortego va fer una crida a continuar portant el nom de la Macarena per tota la ciutat, alhora que va remarcar el vessant més important de les confraries, que és el de la caritat. En una entrevista després del pregó, els assistents que han omplert el temple van poder gaudir d'un concert interpretat per la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit sota la direcció del tinent Juan Bautista Tortosa Lara. Posteriorment es va fer un reconeixement a dues dones confraresses de la ciutat de Barcelona, Maria de la Sierra Romero Romero i Aurelia Granero Carrión, i es van lliurar els Premis Immaculada, que han estat atorgats aquesta vegada a Maria Ángeles Pérez Martín i a Ángel Custodio Pérez Cano. Un dels moments més esperats va ser la presentació del cartell de la Setmana Santa de Barcelona aquest 2025, a càrrec de l'artista Jordi Sacasas. La imatge mostra una creu processional que data del segle XV amb el bust de Jesucrist i els instruments de la passió. A més, destaquem que els membres del grup federal de cristians del PSOE i del grup de cristians i cristianes del Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, es van aplegar aquest diumenge a l'abadia de Montserrat per celebrar una trobada de cristians i cristianes socialistes amb motiu del mil·lenari de Montserrat. La comitiva va ser encapçalada pel mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, també com a primer secretari del PSC, que va aprofitar la jornada per posar èmfasi en el paper de la fe i els valors socials en el compromís polític. Com va explicar la mateixa abadia, la trobada va començar amb la benvinguda per part de l'abat Manel Gasc, que va invitar els assistents a la reflexió i la fraternitat en el marc d'aquest esdeveniment tan especial. El principal acte de la jornada va ser la conferència impartida per Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Montserrat. El monjo benedictí va reflexionar sobre l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, perquè calia aprofundir, diu, en el missatge de fraternitat i solidaritat universal. Després, el grup de cristians socialistes va poder compartir uns moments de comunitat i de fe i va participar en la missa conventual i en un dinar privat. Després de la trobada, l'abadia va agrair la confiança de continuar sent un espai d'acollida i diàleg per a tota la societat cristiana i va afirmar que aquesta trobada permet reforçar els vincles entre els participants i aprofundir en la reflexió sobre la fe i el compromís social. I aquest ha estat un cap de setmana en què 400 monitors i monitores dels centres d'esplai de la Fundació Pere Tarrés, agrupats en el moviment de centres d'esplai cristians catalans, van pujar també a Montserrat per celebrar-ne el mil·lenari. Va ser en el marc de la trobada anual de monitors i monitores del moviment, preparada habitualment per als joves que acompanyen infants i adolescents a les entitats de lleure educatiu. L'activitat es va iniciar a Esparreguera, on els gairebé 400 joves es van trobar a l'escola Taquígraf Garriga per inaugurar la trobada que porta per lema amb interrogant «I si som el canvi?». Sota aquesta afirmació, que invita a la reflexió i a l'esperit crític, la trobada va tenir com a fil conductor la reivindicació del paper transformador del lleure educatiu a la societat. Per fer-ho, s'incorporen formacions que giren al voltant del concepte de la transformació social, l'educació davant la crisi ecològica, la resolució restaurativa de conflictes i una comunicació assertiva van ser algunes de les temàtiques que han centrat la trobada en el fet de transformar.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acull aquest dilluns a la tarda la presentació del quadern de Cristianisme i Justícia titulat Barcelona en la vida d'Ignasi de Loyola, una obra que commemora els 500 anys de l'estada del Sant, fundador de la Companyia de Jesús, a la capital catalana, concretament entre els anys 1524 i 1526. El quadern ha estat publicat per l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat, EIDES, l'àrea d'espiritualitat del Centre Cristianisme i Justícia, i ofereix una visió detallada de l'impacte de la ciutat en la biografia d'Ignasi de Loyola. Aquesta obra forma part d'una col·lecció més àmplia, fins al punt que ja és el número 104 destinada a la difusió de l'espiritualitat ignasiana i el pensament del fundador dels jesuïtes. El quadern, escrit per Laura Rius, Glòria Andrés i Lluís Illa aprofundeix en els estudis d'Ignasi a Barcelona, així com en el marc acadèmic i cultural de l'època. En parlem uns minuts precisament amb una d'aquestes coautores, amb Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i, com dèiem, coautora d'aquest quadern. Laura Rius, bona tarda i gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Encantat de saludar-la. Bé, quin contingut diferent pot tenir aquest quadern en altres presentacions que ja s'han fet del pas d'Ignasi de Loyola per Barcelona? Què aporta de nou, diguéssim, aquest quadern?
Doncs bé, aporta un aspecte molt interessant, perquè, com bé has dit, doncs en estudis anteriors els mateixos jesuïtes ja ens han pogut oferir dades i llocs concrets del pas de Sant Ignasi per la ciutat. Però en aquest quadern hem volgut oferir aquest coneixement personal que tenim d'una persona quan ens som conscients de no únicament per on va passar, sinó què buscava, què és el que ell anava decidint, què és el que va rebre de la ciutat, quines eren les facetes de la vida de la vida barcelonina que ell va assimilar en més força, quins aspectes del clima espiritual de la Barcelona del Renaixement li van afectar més. Tots aquests aspectes, diguéssim, més personals, són els que intentem aportar i oferir en el quadern.
L'estada de Sant Ignasi a Barcelona va ser un punt d'inflexió en la seva vida dins aquest recorregut. Recordem que la vida de Sant Ignasi, aprofitem per recomanar alguna de les seves nombroses biografies, oi? És una història de conversió. Ell era un home dedicat a les armes i després d'haver estat ferit a Navarra va decidir doncs, fer un canvi personal. Ell volia anar a Jerusalem i va passar per Catalunya, va ser a Montserrat, a Manresa i a Barcelona. I com dèiem, marca un punt d'inflexió d'alguna manera a Barcelona, no? Perquè aquí també va estudiar, va tenir vida acadèmica. Com creu vostè que la ciutat va influir en el desenvolupament espiritual i personal d'Ignasi de Loyola?
Doncs mira, va influir primer de tot en l'enfocament general, és a dir, com bé has dit, Sant Ignasi, a partir de la seva conversió de la ferida que va rebre a Pamplona i aleshores que va anar a Loyola, després va passar per Manresa, Montserrat i Jerusalem, en tot aquest procés ell va tenir una experiència espiritual molt fonda de Déu, coneixement de la realitat, però solament quan va venir de Jerusalem cap a Barcelona, doncs va començar a donar-se en compte que en la relació amb Déu i en el món no únicament importa el fer, sinó també el buscar. Buscar quin és el sentit de la seva vida, buscar què és el que pot ajudar més als altres. I aleshores, en aquesta recerca, ell es va com obrir a tres eixos. D'una banda, el que és la preparació amb l'estudi, una preparació intel·lectual seriosa, com a, diguéssim, preludi, com a capacitar-se per una ajuda efectiva als altres. En segon lloc, a l'obrir-se a una xarxa d'amistats i concebre ja des del principi que per ser realment una font de vida efectiva a la societat calia treballar en conjunt, en equip, avui dia diríem.
Sí, sí.
I després adonar-se'n de la profunditat de la vida, de l'experiència de Déu, que cal tenir cura d'aquesta experiència de Déu. Aquests tres aspectes són els que ell va rebre de la ciutat, no? de les seves amistats i del clima de renovació espiritual que es respirava a la ciutat en aquells anys.
És curiós que això lliga molt amb moltes reflexions que ens proposa avui mateix, aquests anys, el Papa Francesc, no? Quan diu ningú no se salva sol, o quan diu a mi m'agrada viure amb la gent, no? Estar amb les xarxes de comunitat. Bé, i a banda del que ja vostè ha dit, Laura Rius, quin paper creu que van jugar aquestes amistats en la fundació de la Companyia de Jesús, concretament?
Doncs jo crec que van tenir un paper capdalt. rellevant. Però aquest paper, diguéssim, amb el doble sentit. D'una banda, certament, moltes persones van ser decisives en la formació d'Ignasi i en el fet de que Ignasi pogués tirar endavant, no, el que ell veia de la relació amb Déu i de la seva missió en el món i poder-ho concretar en la companyia de Jesús. És a dir, certament, sense alguns d'aquests ajuts, doncs, seria fent una hipòtesi, no? Però sense aquests ajuts no hagués fundat o la companyia o ell no hagués pogut anar a París a formar-se. Però també és cert que gràcies a aquesta relació que ell va establir va capacitar a moltes persones a que es fessin al seu torn en font de vida per als altres. I si llegim llibres, no, a propòsit de les cartes de Sant Ignasi, doncs podem veure això, com a tal senyora, després d'haver fet uns exercicis o de tenir aquesta relació amb Sant Ignasi, doncs funda una casa per atendre orfes, etc. Mm-hmm. És a dir, la relació és mútua.
I tant, sí. I a més són fets històrics, ben documentats, ja fa 500 anys. Avui parlem uns minuts amb Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat, coautora d'aquest quadern que recomanem a tothom que tingui un interès especial sobre aquest esperit, no?, de transformació personal i comunitària d'Ignasi de Loyola. Barcelona en la vida d'Ignasi de Loyola. Van ser pocs anys, dos aproximadament, del 1524 al 1526. Una darrera qüestió que li vull formular és sobre l'acte de presentació que es fa aquest dilluns a 6:45 de la tarda a la capella de Sant Ignasi de la Basílica de Santa Maria del Mar. Què podrem veure en aquest acte?
Que sigui a Santa Maria del Mar és molt significatiu perquè Sant Ignasi, mentre estava aquí estudiant, anava a demanar almoina a Santa Maria del Mar. S'asseia justament amunt dels esglaons que hi ha a l'actual capella de Sant Ignasi i allà, no, es posava a demanar almoina. I llavors, clar, és un lloc que és segur, que és cert, que és allà, no? Que té molta significació. I llavors, el que farem serà una presentació del quadern i en aquesta presentació intervendrà també Josep Maria Rambla, orientador del quadern, i que ens parlarà de, diguéssim, d'aquest nou començament que significa Barcelona en la vida de Sant Ignasi.
Mm-hmm. Doncs molt bé. Els qui puguin anar-hi seran ben rebuts en aquesta capella de Sant Ignasi de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Doncs bé, ens ha donat molts motius, aquests i segur que molts altres. Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i coautora d'aquest quadern, el recomanem especialment. És com una revisteta, pels qui no coneguin els quaderns de Cristianisme i Justícia, en paper és com una revisteta, però en aquest cas té un contingut molt intens i molt recomanable. També, no sé si es pot consultar a través del web de Cristianisme i Justícia, per internet...
Efectivament. Sí, anant a l'aspecte a la plana web, es va a publicacions i on posa quaderns EIDES, allà el trobaran.
Molt bé, doncs d'aquest quadern EIDES, el número 104, hem parlat avui dedicat a Sant Ignasi de Loyola i Barcelona amb Laura Rius. Gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu i moltes gràcies també a vostè.
Seguim després de l'entrevista amb la veu de Càritas aquí al Sense Distància de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot. tot i tot. Occident.
Ràdio Estep. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Fins al 21 d'abril t'està esperant una exposició molt especial a Barcelona. Es diu Univers Xucli, posa't la gorra, explora'l al Palau Robert. I està promoguda per la FANOC, Associació de Familiars Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Descobriràs una de les aventures socials més increïbles de tots els temps, una mostra de com la societat civil ben organitzada pot aconseguir grans fites. L'Univers Xucli va ser descobert per un grup de famílies de l'associació després de rebre l'impacte del diagnòstic de càncer en els seus fills i filles. La mostra pren la forma d'una crònica periodística en què s'explica la tasca gegant que van començar aquestes famílies 40 anys enrere i que continua ben activa actualment. Univers Xucli, posa't la gorra i explora'l al Palau Robert. Fins al 21 d'abril, al Palau Robert de Barcelona. Exposició imprescindible.
Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de la caritat, de l'amor als més necessitats, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya, amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Internationalis va fer públic la setmana passada un comunicat en què condemna la represa dels atacs aeris a Gaza, que han causat la mort de centenars de persones aquests últims dies, i expressa que això marca l'escalada de violència més gran des de l'alto al foc del gener, alhora que ha sumit cada vegada més la població civil en la por, el patiment i el desplaçament. La Confederació Internacional de Càritas afegeix en el seu comunicat que el bombardeig constitueix una greu violació del dret internacional humanitari i exigeix amb urgència el restabliment immediat de l'alto al foc per evitar més pèrdues de vides i protegir la dignitat i la seguretat de tots els civils. La situació s'agreuja encara més pel bloqueig de l'ajuda humanitària des del 2 de març passat, cosa que augmenta el risc de fam a la franja palestina. Segons Alistair Dutton, secretari general de Càritas Internationalis, les condicions a Gaza ja eren una catàstrofe humanitària extrema, amb gent sense menjar, aigua, refugi, clavegueram ni serveis bàsics fiables. Dutton avisa que el bloqueig de l'ajuda i els nous atacs agreujaran la situació dràsticament i afirma que Càritas advoca per un alto al foc immediat i l'accés humanitari sense restriccions, alhora que insta totes les parts en el conflicte i la comunitat internacional en general a fer una prioritat immediata de tota aquesta situació, ja que cada minut que passa sense actuar es cobra més vides innocents. Càritas Internationalis se solidaritza amb tots els afectats per aquesta violència que es produeix a la zona de Terra Santa. Conclou el comunicat que els civils no han de ser mai blanc d'atacs i que la protecció de les vides humanes i el restabliment de l'accés humanitari han de ser les màximes prioritats. Es va celebrar del 12 al 14 de març a El Escorial, a prop de Madrid, la trobada confederal de la cooperació fraterna de Càritas, on van ser presents representants de Càritas nacionals i diocesanes. En un món marcat per desigualtats, conflictes i crisis ambientals, aquesta trobada va reafirmar el compromís amb una cooperació basada en la dignitat humana, la justícia social i la solidaritat. Els participants van identificar reptes com ara la reducció del fons per a la cooperació i la instrumentalització de l'ajuda amb finalitats migratòries o de seguretat. Tot i això, van destacar la força de les comunitats de base, el testimoni i la generositat de les quals són clau per a la sostenibilitat de les accions. Es va reivindicar, a més, la necessitat de reforçar la cooperació en sectors clau com ara la mobilitat humana, l'ecologia integral, el dret a l'alimentació, la construcció de pau o l'acció humanitària. Càritas reafirma l'aposta per una cooperació transformadora centrada en la persona i orientada a la justícia global. i insta a tothom a no retrocedir en el seu compromís amb la cooperació. Des de Càritas Espanyola segueixen treballant amb esperança i determinació, convençuts que la cooperació és un camí ineludible per construir un món on tothom pugui viure amb dignitat. Càritas Diocesana de Tortosa, d'altra banda, va celebrar dissabte 15 de març a la Casa d'Espiritualitat Sant Enric d'Osó de les Germanes Teresianes a Jesús, al costat de la capital del Baix Ebre, una jornada de formació del voluntariat amb el títol El sentit i el valor del nostre compromís voluntari a Càritas, presidida pel bisbe Sergi Gordo i amb l'assistència de prop d'un centenar de voluntaris dels diferents equips locals de Càritas, el director de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Barcelona, Jaume Casasses, va oferir unes xerrades per reflexionar sobre la tasca del voluntari i la dedicació als altres que caracteritza el treball d'aquesta entitat de l'Església. La formació del voluntariat és un pilar fonamental per a Càritas. També, precisament, aquest aspecte de millora l'acompanyament a les persones va ser destacat pel director de Càritas Tortosa, Didac Rodríguez, que va insistir que les jornades de formació aporten nous elements de reflexió sobre el sentit de la declaració de la dedicació com a voluntaris a l'entitat. El bisbe Sergi Gordo va agrair la nombrosa presència de voluntaris arribats dels diferents arxiprestats de la diòcesi tortosina i els va exhortar a seguir caminant junts plens d'esperança referint-se al procés sinodal i a l'any jubilar 2025. A la jornada també hi van participar el delegat episcopal Carlos París i el secretari general Agustí Adell, així com diferents directors tècnics i voluntaris representant els 35 equips locals de Càritas Diocesana de Tortosa. Seguim repassant l'actualitat. El Consell Diocesà de Càritas Diocesana d'Urgell va celebrar la seva reunió ordinària dilluns passat, 17 de març, al Centre Sant Domènec de Balaguer. La sessió, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, va comptar amb l'assistència de Josep Casanova, director de Càritas Urgell, i Marta Fortuny, vicedirectora de Càritas Urgell, a més d'una trentena de tècnics i directors espirituals. Durant la reunió es van presentar i es van aprovar les memòries d'activitats econòmiques corresponents a l'any 2024, memòries d'activitats i econòmiques, tant de Càritas Diocesana d'Urgell com del grup Grapats. Presentades per Josep Casanova i Marta Fortuny, es va destacar la inversió global duta a terme, les despeses i els recursos invertits l'any 2024. Algunes xifres destacades parlen de l'acompanyament de famílies i llars en fragilitat. 977 llars van ser acompanyades a Càritas d'Urgell. Un 21% de les persones ateses estan en situació de sense llarisme. A més, s'han gestionat 3 pisos per acollides transitòries i s'han dut a terme 32 tallers de treballar amb els valors en 8 centres educatius que han arribat a 835 alumnes. També s'han mogut la creació de 16 llocs de treball d'estructura. Al llarg del Consell, els representants de les Càritas parroquials i la representant de Càritas Andorra, que van assistir, van poder plantejar les preguntes als responsables diocesans en un ric i participat diàleg entre tots i totes. Sobre la problemàtica del sensellarisme, principalment, l'assemblea es va acabar amb un dinar compartit entre els assistents que van gaudir d'un agradable ambient de convivència i col·laboració. El nou president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, va mantenir també dilluns passat, 17 de març, una reunió amb representants de Càritas Diocesana de Terrassa. Durant la trobada, Busquets va destacar la importància de continuar el llegat del seu predecessor Francesc Roig, que va liderar l'organització des del 2016 fins a l'any passat, fins al 2024. Francesc Roig, que va liderar aquesta organització, va ser clau en la consolidació de la presència institucional de Càritas Catalunya i en la millora de l'organització interna, segons també va recordar el mateix Salvador Busquets. En la reunió presidida pel bisbe Salvador Cristau de Terrassa i amb la presència de la directora general de Càritas Terrassa, Mònica Martínez, i la resta de l'equip directiu, Salvador Busquets va reafirmar el compromís de mantenir aquestes bases sòlides i va assegurar que la feina feta fins ara seguirà sent una prioritat. De cara al futur, Busquets va exposar les estratègies per a Càritas Catalunya de cara a aquest futur, tot tenint en compte situacions que segueixen afectant el conjunt de la societat. La reunió va ser una trobada distesa entre el nou president de Càritas Catalunya i la direcció de Càritas Diocesana de Terrassa. Càritas Interparroquial de Torelló porta a terme el projecte FARS, que consisteix a detectar situacions de solitud no desitjada en aquelles persones grans que són vulnerables i no tenen xarxa social. Tot i estar pensat per a ciutadans d'aquesta localitat usonenca, Torelló, A partir dels 70 anys, el projecte s'amplia excepcionalment als que tenen entre 50 i 69 anys i que presenten una discapacitat o una malaltia mental diagnosticada i manifesten patir una solitud que amb el temps s'ha cronificat. Per aquest projecte, Càritas compta amb uns mecanismes de treball basats en la coordinació amb el personal tècnic de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament, amb la treballadora social del Centre d'Atenció Primària de Torelló. El treball conjunt amb entitats, associacions i comerços, que són fonamentals per poder fer la detecció i el seguiment i l'acompanyament dels casos detectats i, si cal, la derivació a projectes ja implementats, sigui a Fem Companyia de la pròpia Càritas o en altres iniciatives dutes a terme per l'àrea de benestar social del consistori. Actualment, dues persones voluntàries de Càritas coordinen les tasques de seguiment i acompanyament i es disposa de 21 fars per tota la vila, entre d'altres farmàcies, forns de pa, òptiques, perruqueries, podòlogues, la biblioteca municipal, les parròquies de Sant Feliu i Montserrat, a Torelló mateix, el casal cívic, el centre de dia, la residència i diverses entitats socials i veïnals del municipi. A més, la sala d'actes de la seu de Càritas Diocesana de Lleida es va quedar petita en la darrera trobada de voluntariat, que va comptar amb la presència de més de 60 persones. Un esdeveniment ple d'emocions i reflexió on es va posar en valor la tasca imprescindible del voluntariat en la missió de l'entitat. L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec del delegat diocesà, Joan Carles Nicuesa, que va agrair la dedicació i el compromís de totes les persones voluntàries. Després es va dur a terme una xerrada a càrrec de Ramon Ribas, jesuïta, que va abordar temes clau sobre l'esperança en el context actual. A partir de la ponència, Caminem Junts cap a l'Esperança, es va reflexionar sobre el desafiament d'un món marcat pels conflictes, la desafecció cap a l'Església i la necessitat de recuperar l'esperança com a eina de transformació social i espiritual. Es van destacar tres documents clau: la butlla del Jubileu de l'Esperança, el missatge del Papa per aquesta Quaresma i el document final del Sínode sobre la sinodalitat. La segona part va estar marcada per un moment de recolliment i espiritualitat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. També es van recordar els voluntaris que han mort aquest darrer any. A més de les intervencions i l'Eucaristia, la trobada va ser un espai per compartir experiències entre voluntaris i voluntàries. L'acte ha tornat a posar de manifest la importància del voluntariat per al que du a terme Càritas Diocesana de Lleida. Sense la seva generositat i esforç, segons l'entitat catòlica diocesana, no seria possible continuar treballant per les persones en situacions de vulnerabilitat. I la seu de Càritas Diocesana de Lleida va rebre dilluns passat, també 17 de març, la visita d'un grup de joves que cursen formació en fusteria a través de la cooperativa Obrim Portes en col·laboració amb Actua i l'Institut Municipal d'Ocupació. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Singulars, que ofereix formació, acompanyament per a la inserció laboral i suport social. Durant la trobada, els participants van conèixer la tasca de Càritas i la importància del voluntariat. Com a part del seu aprenentatge, elaboraran recordances de fusta per a la trobada del voluntariat de final de curs, que serà el 21 de maig. A més, alguns d'aquests joves van manifestar el seu interès a participar en el camp de treball que organitza Càritas i que es farà del 30 de juny al 7 de juliol amb altres entitats socials i també solidàries. Aquesta col·laboració reforça els valors de compromís i responsabilitat social en el seu procés formatiu. Fins aquí l'actualitat. De seguida arriba el testimoni. Un article de Josep Maria Canyelles, membre del Comitè Ètic de Càritas Catalunya, director de Respon.cat i soci consultor de Vector 5, on reflexiona sobre la responsabilitat que les entitats socials tenen envers la societat. Reflexiona, de fet, també, i aquest és el motiu de la nostra conversa d'avui, en un article al setmanari Catalunya Cristiana, publicat el 16 de març passat. Tenim aquí amb nosaltres, aquí a la veu de Càritas, Josep Maria Canyelles. Bona tarda, benvingut i gràcies.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Bé, senyor Canyelles, l'article que vostè va publicar a Catalunya Cristiana parla sobre la responsabilitat de les entitats socials en relació amb la societat. Quines creu que són aquestes responsabilitats, principalment, les de les entitats en el context actual?
Bé, les entitats socials fan una funció imprescindible, que és la funció d'estar al costat de les persones. Parlem de les entitats de caràcter social. I aquesta és una funció que algú l'ha de fer. I està molt bé que ho facin persones a títol individual, des del bon veïnatge, per exemple, però en una societat complexa com la nostra, és necessari que hi hagi organitzacions que articulin aquesta implicació de les persones, aquest compromís de les persones. I les entitats socials, a través del voluntariat i també de les persones professionals, fan això. Per tant, aquesta és una gran missió i una gran responsabilitat. I en l'article, però, el que comentem és que la responsabilitat d'aquestes entitats no només està en aquesta atenció immediata, ràpida, fent costat a les persones, que és fonamental, és la base de tot. D'alguna manera, aquestes entitats també ocupen un espai que permet la vertebració de la societat, permet l'articulació de la societat en un moment en què segurament potser no en som prou conscients, però sembla que en poc temps se'ns estigui desfent com un terròs de sucre allò que en diem la comunitat, la societat.
Mm-hmm. Les entitats socials tenen un paper fonamental en la vertebració de la societat, precisament. Com descriuria aquest paper en el context actual de fragmentació social i de desconfiança cap a les institucions en general, eh?
Sí, és que estem vivint en moments de desconfiança envers tot, no? I allò que uneix una societat és allò que fa que d'alguna manera hi hagi espais de confiança entre les persones, amb les institucions, amb les entitats, i que és el que, en definitiva, des d'un punt de vista del dia a dia, ens permet tenir esperança en que el demà serà millor. A partir del moment en què hi ha moltes persones joves o moltes persones vulnerables que no esperen un futur millor, doncs, d'alguna manera, aquest capital social es trenca, no? I donat que institucions com les públiques són lentes a vegades a l'hora de prestar els seus serveis o de donar resposta, i que no totes les empreses, així com voldríem, tenen compromisos de responsabilitat envers la societat i de propòsit per fer un món millor, tot i que cada vegada en són més, és evident que les entitats de caràcter social sí que tenen de manera explícita i fundacional aquest compromís, no? I, per tant, han d'ajudar a crear aquest espai de vertebració de la societat, perquè, per exemple, les persones nouvingudes, no només les nouvingudes, però permetem que posi aquest exemple, trobin espais on socialitzar-se no només per la via importantíssima d'aconseguir una feina, que és la més important, sinó també com una manera d'integrar-se plenament a la societat.
Mm-hmm. Com poden les entitats socials mantenir la seva independència i autonomia quan també han de col·laborar amb institucions públiques o empreses privades? Hi ha algun perill, potser, de perdre aquesta capacitat lliure de denúncia, no?, de les entitats, o consciència crítica?
Sens dubte. Les entitats no només han de fer aquest servei de prestació de serveis, ja sigui des del voluntariat o ja sigui més professionalment, ja sigui a vegades prestant serveis en nom de l'administració pública a través de subvencions i convenis, sinó que alhora han de tenir una independència suficient que els permeti expressar una veu crítica, que permeti parlar sobretot en nom de les persones i col·lectius que no tenen veu, d'aquelles persones que no poden expressar-se. Malament rai, si fruit de dependre exclusivament de subvencions públiques, aquesta veu és acallada, perquè aleshores deixaríem de ser societat civil i passaríem a ser senzillament unes empreses, si es vol, sense ànim de lucre, però prestadores de serveis per a l'administració.
Mm-hmm. Estem parlant amb Josep Maria Canyelles, membre del Comitè Ètic de Càritas Catalunya, director de Respon.cat i soci consultor de Vector 5. Es destaca que les entitats socials no només són responsables de cobrir necessitats immediates, sinó també d'incidir en les causes profundes de les desigualtats. Això ho diem molt en aquest espai. Quins són els reptes, senyor Canyelles, d'assumir aquesta doble mirada en la seva acció social?
Exacte, efectivament. La mirada en el llarg termini és necessària, per tant, una mirada estratègica, una mirada de planificació, una mirada àmplia. No només donar resposta, que és necessària, perquè algú l'ha de donar i és la funció prioritària per la qual nascuen les entitats socials, no? Si no tens una visió en el llarg termini, difícilment pots construir models i pots construir esperança. Per tant, és important que es pugui simultanejar aquesta doble mirada, la mirada en el curt termini i la mirada en el llarg termini, i que aquesta responsabilitat que tenen aquestes entitats permeti tenir, a més, en aquesta amplitud de la mirada, no només contemplar els aspectes nítidament socials, vinculat a les mancances de caràcter social, sinó també cada vegada una mirada més àmplia sobre aspectes ambientals, per exemple, o sobre temes de bon govern, en el sentit que les causes que fan, per exemple, que tinguem molta gent vulnerable, cada vegada en tindrem més perquè venen fruit de moviments de població, que s'acceleraran amb el temps a mesura que la crisi climàtica avanci, no?, i sigui molt complicat de viure en certs països d'Àfrica. Per tant, o tenim en compte tots aquests elements, totes aquestes causes complexes del món que vivim avui dia, o difícilment entendrem res i no podrem donar resposta a res.
Mm-hmm. Senyor Josep Maria Canyelles, garantir la sostenibilitat econòmica i ètica de les entitats socials també és un aspecte important. Quins són els principals reptes en aquesta qüestió, especialment per a aquelles organitzacions que treballen en el camp de la solidaritat i la cohesió social? Hi ha molta responsabilitat aquí. No és només donar, ajudar, sinó també incidir socialment.
Sí, efectivament, quan diem que les entitats socials són societat civil, estem dient això, estem dient que actuen de manera independent i, per tant, vol dir que han d'aconseguir fons propis que permetin mantenir aquesta independència. Com deia, està molt bé que puguin obtenir recursos públics, però el que dona veritablement independència és, com el cas d'entitats d'església, com pugui ser Càritas, el fet de que hi hagi moltes persones que hi contribueixen, moltes persones que, a través de ser socis d'entitats, a través de fer-hi voluntariat, a través de donacions, fins i tot a través de llegats, puguin realment enfortir aquesta societat. Si no tenim un món associatiu de voluntariat i d'institucions socials que sigui fort i robust, no tindrem una societat civil que ens permeti, com a país, com a societat, avançar.
I quin creu vostè, creuen vostès, que és el paper de les entitats socials en la creació de xarxes de suport i aliances entre la societat civil i les empreses compromeses amb la responsabilitat social, que són empreses, però que també poden tenir el seu cor, no?, la seva sensibilitat, utilitzant el llenguatge de Càritas, no?, empreses amb cor, com les que formen part, en aquest cas, de Respon.cat, on vostè està implicat?
Efectivament. Avui dia tots tenim clar, però això després ha de tenir conseqüències, que sense aliances no podrem ser eficients amb la nostra tasca, amb les nostres missions. Les entitats que estan vinculades a l'Església s'han de coordinar entre elles, és evident. Les entitats de caràcter social s'han de coordinar entre elles, també és evident. Tot el món no lucratiu, però cada vegada més s'ha de perdre, s'ha perdut molt. Hi ha també aquella por a trobar espais de col·laboració entre altres organitzacions. I aquí hi hauria el món de les empreses. Respon.cat és una associació empresarial nascuda fa més de 10 anys, que és un exemple d'això, no?, en el qual, a més d'empreses de dimensions diferents, totes elles compromeses amb una gestió responsable de les seves organitzacions, també acull entitats de caràcter social. De fet, un 18%, quasi una cinquena part, són organitzacions no mercantils, entre les quals hi ha entitats de persones amb discapacitat, o hi ha, per exemple, Càritas Barcelona, entre moltes altres, que és el que permet que hi hagi un espai on pugui generar aquest aprenentatge compartit, on puguem estar asseguts a la mateixa banda de la taula parlant sobre com hem de millorar aquestes aliances, com hem de generar col·laboracions, com hem de fer possible que allò que portem a terme, més enllà de la donació econòmica o la col·laboració puntual, generi impacte. Aquest és el repte, generar impacte posant els recursos que tots tenim al nostre abast.
I com poden les entitats socials i les empreses compromeses amb la responsabilitat social generar aprenentatge compartit per la transformació social de Catalunya?
Mira, per exemple, doncs, a dintre mateix de la nostra associació empresarial tenim casos d'organitzacions, per exemple, doncs una empresa, a més, petita, que ajuda a fer formació a persones vulnerables d'una organització social sense ànim de lucre, una fundació, i al final acaba contractant a persones per fer feines de manteniment, de pintura, etc. Per tant, com això, trobaríem molts casos en els quals d'aquest perdre la por, d'aquest entendre que estem tots en el mateix vaixell i que si generem aquest espai de crear confiança, de confiar els uns amb els altres i sobretot de parlar, és a dir, d'intentar explicar quins són els problemes que tenim, què és allò que pretenem, quines expectatives, quins valors, i trobar aquest espai en el qual segur que afloriran moltes idees i seran projectes més sostenibles perquè seran fruit de la voluntat de les dues parts, més que no purament quan és una aportació econòmica.
Se'ns està acabant el temps, però em sap molt greu. Només una qüestió molt ràpida. Des de l'experiència del Comitè Ètic de Càritas, no?, com es gestionen els dilemes, no?, aquelles decisions que impacten sovint en els més vulnerables?
És una experiència molt interessant, la de Càritas. Càritas és una institució de referència i, per tant, ha de ser un exemple per a altres entitats de caràcter social. I el fet que es pugui valorar en el seu comitè ètic aspectes com, fins i tot, per exemple, si s'ha d'acceptar o no una donació d'una empresa, per exemple, que pot tenir un interès a blanquejar la seva marca, no?, és important que això s'abordi des d'un punt de vista de telemètic.
I després l'experiència Vector 5, no?, amb tot el que és l'equilibri entre rendiment, gestió i també compromís social.
Efectivament, també ajudant a totes les organitzacions socials, públiques i sobretot a empreses a integrar-ho en la seva gestió empresarial.
Sempre un plaer comptar amb vostè, Josep Maria Canyelles. Gràcies per la seva tasca d'ajudar les entitats socials. Fins una altra.
Molt agraït, Ignasi.
Dimarts 25 de març i els dies 1 i 8 d'abril, en format online, curs bàsic de voluntariat a Càritas Sant Feliu de Llobregat. També destaquem que aquest dimecres, de 10 a 12, als locals de la parròquia de Santa Maria de Llinars del Vallès, Càritas Terrassa organitza una formació titulada Com acollir i acompanyar amb la mirada de Càritas. També aquest dimecres, però a les 4 de la tarda, a la plaça Nova número 1 de Barcelona, on té la seu Càritas Diocesana, sessió informativa sobre voluntariat. I finalment, a Santa Maria de Cubelles, també dimecres a les 4, Càritas Sant Feliu organitza un curs bàsic de voluntariat. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. I fins aquí aquesta edició de Sense Distància. Us acompanyem, recordeu, de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.